Radio Vilafranca.
Comencem l'agenda al detall, que aquesta setmana va dimarts, perquè tenim una setmana més curta i moltes activitats de castanyada que volem recollir. Així que comencem parlant, com no podia ser de cap altra manera, aquesta setmana de la castanyada. Diferents propostes d'activitats tenen lloc aquest dijous a Olèrdola i la Fanny Vivar, des de Canal 20, ens les acosta.
Com bé acabes de comentar, Sílvia, diferents són les propostes que tindran lloc al municipi d'Olèrdola per celebrar la castanyada. La primera d'elles, concretament, serà a Moja i és una activitat organitzada per l'Ateneu Mogenc. Esther Noguer, membre de la Junta, ens ho explica.
Doncs des de l'Ateneu Mogenc hem organitzat de nou el sopar de Carmanyola per celebrar entre veïns i amics la castanyada. És una activitat que vam iniciar el 2001, per un motiu pel qual serà el quart any consecutiu que el fem. Es fa al local 9 de Moja i a partir de les 8:30. I nosaltres com a organització ens encarreguem de la infraestructura i la gent es porta el menjar i el beure. També els obsequiem amb castanyes cuites a tots els assistents i enguany hi haurà alguna altra sorpresa, un detallet que trobaran a les taules. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia al nostre correu ateneumogenc@gmail.com i és una activitat amb un donatiu que es fa a l'entrada d'un euro per assistent. Val? I nosaltres també hi haurà música d'ambient i es pot venir ambientat o disfressat per l'ocasió, ja sigui de castanyers o castanyeres o de temàtica de Halloween. I mira, per nosaltres és una forma de compartir entre veïns i fer poble, mantenint les tradicions i incorporant-ne de noves. O sigui, les tradicions seria com la castanyera, incorporant-ne doncs, aquests motius de Halloween que tant de moda estan els darrers anys. I és una activitat, això sí, amb places limitades, perquè ens hem de cenyir doncs, a l'aforament que hi ha i al material disponible, i de moment portem ja el 70% de les inscripcions possibles. O sigui que si algú està interessat en venir, que ens informin més aviat possible. Hi ha molta gent que sabem que ho deixa per darrera hora, però llavors, bueno, a l'haver passes places limitades, doncs és això. Si no en queden, doncs ens tocarà dir que no pot ser.
I conversem ara amb l'Èrica Herraiz, una de les organitzadores d'aquesta castanyada, d'aquestes activitats a la castanyada, a Sant Pere Molanta. Bon dia, Èrica.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat l'organització d'aquests actes que teniu preparats per dijous?
Doncs bé, ha estat una miqueta tot una mica improvisat i muntat una miqueta contra el rellotge, però estem molt contents perquè la veritat que els col·laboradors, que són bàsicament els comerços d'aquí del poble, s'han abocat totalment amb la proposta que els hi hem fet i gràcies a ells doncs, hem pogut organitzar-ho tot una miqueta a correcuita. Però bé, pensem que sortirà tot molt bé, que serà un èxit i que la canalla s'ho passarà estupendament.
I com va néixer aquest crit o confit? Perquè em sembla que va néixer una mica per part teva, aquest any.
Sí, bé, jo tinc un taller que està ubicat concretament a la plaça Busquina, que és on tots els anys, des de fa molt de temps, ha sigut el punt de trobada de la canalla abans de sortir a picar les portes a la nit de Halloween. I aquest any, doncs, a l'estar aquí, doncs, clar, jo veig la quantitat de canalla que s'aglomera aquí a l'hora de sortir. I aquest any vaig preguntar amb diferents persones que estan en diferents associacions i entitats del poble i em vaig donar compte que ningú estava organitzant res per una mica canalitzar i fer que la cosa estigui una miqueta més organitzada. I bé, vaig parlar amb el Joan de l'Associació de Veïns i Entitats d'aquí de Sant Pere i vaig dir, ostres, va, si em doneu un cop de mà, doncs ens organitzem una mica i fem alguna cosa xula, ja que ve tanta canalla, doncs val la pena aprofitar-ho. I bé, ens vam posar per feina d'un dia per l'altre i vam parlar amb els comerços del poble i amb alguna de les associacions. I bé, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, cadascú ha posat el seu granet de sorra i hem pogut organitzar una cosa que crec que serà xula i que agradarà i que com a mínim doncs, donarà vida al poble.
Els actes començaran a partir de 6:15 amb aquest taller de manualitats que faràs tu mateixa i també la recepció de coques per un concurs de coques que hi haurà.
Sí, hem pensat que era una idea xula fer també participar a tots els veïns del poble, no només els que tenen canalla, i per això vam trobar que era bona idea fer un concurs de coques on s'hi pot presentar a tothom que vulgui. Llavors, aquestes coques les recepcionarem a les 5:45, aquí a la plaça Busquina mateix, i hi haurà un jurat que les tastarà totes i determinarà quina és la que es mereix el premi a la coca més bona. L'entrega de premis es farà a 9:45, també aquí a la plaça, i a més també donarem un premi a la casa del poble amb la decoració de Halloween més elaborada. Trobem que és una manera xula de fer participar tots els veïns, tinguin o no canalla, i una mica d'integrar tothom del poble perquè tothom se senti que forma part de les coses que es fan aquí a Sant Pere.
També hi haurà a 6:00 PM una xocolatada i a 7:00 PM donarà aquest inici amb aquest punt de trobada de la plaça Busquina del Picaportes.
Exacte, a 6:00 PM hi haurà xocolatada, primer per la canalla i si en sobra pels grans. Bé, la repartirem aquí mateix a la plaça, tot es farà aquí a la plaça Busquina, excepte en cas de pluja, que si plogués ja hem buscat un pla alternatiu i es realitzaran exactament tots els actes, però a la sala de la societat. I a les 7 donarem inici al Picaportes, donarem 4 normes bàsiques molt simples perquè tothom sàpiga que només es pot picar les portes que estan decorades per respectar els veïns que no vulguin participar d'aquesta festa. I bé, donant 4 normes bàsiques de convivència per tal de no molestar els veïns i per tal de que la festa sigui agradable per tothom.
Doncs moltes gràcies, Erika i Raiz, d'aquí del nucli de Sant Pere Molanta, per organitzar aquests actes, que esperem que siguin tot un èxit. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I continuem fent un repàs de les propostes Olèrdola. I un dels actes que estan preparats per aquest proper dijous 31 d'octubre tindran lloc a Sant Miquel. I avui saludem a la Iolanda Peris, que és membre de la societat La Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola. Bon dia, Iolanda.
Hola, bon dia. Què tal? Com estàs?
Què teniu preparat per aquest dijous?
Doncs mira, hi ha moltes cosetes aquest dijous, aquesta castanyada Halloween, que farem així un mix-mix, no? Perquè a tothom li agraden totes dues coses. Llavors, aquest any s'ha implicat molt la canalla dels joves del poble i tenen preparat coseta a coseta, eh? Jo, si vols, et faig un resum.
Perfecte.
Del cafè.
Exacte.
Perfecte. Mira, doncs serà a les 7:45, començarà amb una gincana i primer hem d'anar al local, agafar un mapa que han preparat els joves i hem d'anar fent un recorregut pel poble, del que hi hagi escrit al mapa, no? Després, seguidament, hi ha el trucotrato, que anirem per totes les cases del poble, que es disfressaran i de més, i també hi ha el túnel del terror. O sigui, han preparat un túnel increïble.
Tot això ho han fet el grup de joves.
El grup de joves, sí. El grup de joves s'han implicat molt aquest any amb el Halloween i ja han fet una feinada bona. I val molt la pena anar a veure el túnel del terror perquè fa por. O sigui, està molt currat i fa por. I després tenim el sopar de Carmanyola, que també farem una miqueta de música. Això sí, dic que el sopar de Carmanyola s'ha de fer inscripció prèvia perquè tots els pobles del municipi necessiten, o sigui, tots estem igual, no?, que necessitem taules, necessitem cadires i tot, i llavors, doncs una miqueta queda limitat, no?, el que tenim, o sigui, que ha de ser amb inscripció prèvia, això ja ho posa també al fulleto. Vale?
I aquesta inscripció és fins al 30 d'octubre, oi?
Sí, preferiblement sí, perquè ja sabem que anem tots fins a l'últim minut i allà, o sigui, tothom va a l'últim minut a apuntar-se. Però bueno, està quedat molt, molt xulo, eh? Molt bonic. Haurà premi a la millor casa i premi a la millor disfressa.
I també compteu amb... Has comentat que el grup de joves s'ha implicat molt, però també teniu moltes entitats que us han ajudat, que han col·laborat en que aquest casta win, com li dieu, surti endavant.
Bueno, Sí, bueno, els joves, pràcticament són els joves que s'han mogut per demanar col·laboració a diferents comerços. I és això el que han fet, sí, sí.
Doncs un dijous que començarà a partir de 7:45 amb aquesta gincama terrorífica pels carrers, que continuarà després a partir de 8:45 amb aquest truco o trato, i a partir de 9:00 el túnel del terror, aquest gran túnel que ha preparat el grup de joves, i que continuarà, no?, s'enllaçarà amb aquest sopar de Carmanyola organitzat per vosaltres, per la societat.
Sí, 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 hi haurà una miqueta de música també per animar el sopar.
Doncs convidem a tothom, oi, a participar, a acostar-s'hi.
Sí, tant. Sí, 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 tant. Estarà xulo.
I moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Penedès en Xarxa, la Iolanda Peris, membre de la societat La Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola.
Vinga, doncs moltes gràcies.
I continuem aquesta agenda al detall parlant de Halloween i de Castanyada, però traslladant-nos ara fins a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ens explica què preparen per celebrar aquest 31 d'octubre. Eli, bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, avui parlem de Halloween aquí a Sant Sadurní, la segona proposta d'aquesta agenda al detall. Per fer-ho, ens hem vingut a parlar amb la regidora Erika Ruiz. Erika, molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon
estem?
Dia. Molt bé.
Primer any que aquí a Sant Sadurní celebrem el Halloween, ens sumem a d'altres municipis de la contornada, que ja fa anys que ho fan. Com arriba una miqueta a aquest projecte que arriba de la mà d'aquesta nova regidoria de l'Ajuntament de Sant Sadurní de festes no tradicionals?
Sí, bueno, per començar, les festes no tradicionals, hi ha gent que diu, no, si són tradicionals, sí. El que passa és que la cultura és tan extensa que llavors, per fer millor, doncs ho hem partit una mica. El que, bueno, ha arribat perquè jo, clar, soc mare, em movia molt, les nenes són més grans, i llavors, clar, els nens es disfressaven igual. I llavors, clar, jo soc de Castanyada, m'encanta la Castanyada, i a casa sempre m'hem celebrat la Castanyada. Però sí que és veritat que fa uns anys que els nens es disfressen i les nenes es disfressen pel carrer, i llavors, doncs, volíem fer una mica una proposta perquè els nens feien truco-trato pels carrers, i llavors volíem, pues, fer una petita festa, doncs, perquè tots els nens estiguessin, doncs, vivint el mateix, que al cap de la fi, pues, estem que unir a les noves tendències que hi ha al poble i, bueno, i als voltants.
Al final, com bé dius, arriba una mica per compartir espai amb les festes tradicionals que ja existeixen i per donar un ventall més ampli a les noves generacions. Arriben noves tradicions, com bé comentes, s'importen de fora, els nens les agafen amb ganes, perquè al final són festes molt, molt visuals,
sí,
molt divertides.
Sí, a cap de la fi, els col·les també ho fan. O sigui, fan Castawin. O sigui, per això t'ho dic, que fem una mica això, una mica de tendència de que les mares, per exemple, doncs demanen, no?, coses pels nens, perquè aquí, clar, sempre centrem en festes, doncs, si no són barris, si no són... I llavors, una festa que ja els nens, com et deia abans, ja es disfressaven i ja van pel carrer, doncs perquè tinguessin un dia també per disfressar-se.
En el cas d'aquesta Castanyada, Halloween arriba aquest dijous en dues parts, com si diguéssim, una part de la tarda pels petits de la casa i una part a partir de 11:45 de la nit, ja pels joves, pels adults, oi?
Sí. Bueno, hem dit de fer a 5:30 i a sobre el que tenim de bo és que no hi ha col·le, o sigui que ho podem viure una mica més, i fins a 7:30 si la pluja no és... perquè, clar, no tenim plan B. I llavors, clar, tindria que suspendre. I llavors, per la nit, doncs, en comptes de fer tantà, doncs, clar, hi ha nens de 14 a 15 anys que no poden, potser, anar a un altre poble o el que sigui, doncs llavors hem pensat en ells, també, i de fer-ho a 11:30 de la nit fins a 4:00, que jo crec que ja tenim una mica ja de sobres. A més, el cos de nosaltres ja no és com abans, però sí.
També és una bona manera, ara parlarem una mica de les propostes tant de la tarda com del vespre, però arriba sobretot aquesta proposta de la nit com una iniciativa bona per la joventut del poble, que recordem, té poca alternativa a l'hora de sortir del vespre, i quan arriben celebracions d'aquestes característiques, moltes vegades el que passa és que han de marxar del poble, no?
Sí, això és el que no volia. Jo, clar, jo com a mare d'una nena de 15, doncs jo no la deixaré anar Bueno, a veure, tindrà que ser, quan sigui una mica més gran, doncs anar en cotxe a buscar-les i tot això, però clar, jo crec que en 15 encara són petites i jo crec que amb el poble tenim que pensar una mica en ells, que els tenim una mica abandonats, en el sentit de que, clar, ni són grans ni són petits. Mm. I llavors, clar, per això hem pensat l'iniciativa aquesta des del govern, pensar de fer als 11:30 de la nit fins a les 4, que jo crec que així es queden aquí, no surten a fora, i llavors, clar, no hi ha perills, aquí són tots de casa.
Comencem amb la proposta de la tarda, la proposta pels petits de la casa, plaça de l'Ajuntament.
Sí.
Què tindrem allà?
Bueno, tindrem una mica, una minidisco, i després donaran xocolata, i gratuïtament per tothom, i els nens que vinguin disfressats els tindran una bosseta de llaminadures.
Sí. És una bona manera, no, d'incentivar, sí, no, que després el municipi es vegi amb nens disfressats, tot i que ja ho deies abans, eh? En els últims anys sí que és veritat que hi ha moltíssims nens pels carrers del poble trucant els timbres de casa,
sí,
demanant
truco-trato.
Doncs és una bona manera, no, també de convidar-los a que vagin a la plaça de l'Ajuntament. I després, a partir de 11:45 de la nit, es trasllada a la festa, bueno, es trasllada, no?, perquè també
sí,
continua
també a la plaça de l'Ajuntament.
A la plaça de l'Ajuntament, sí. Però ja pels adults, per joves, sí. Música també.
Això també, una mini, bueno, una mini no, però una disco també, i llavors aprofitem amb disc jockey, doncs, fins a les 4 de la nit.
Tot a punt ja, però.
Sí, amb ganes, a veure si el temps ens aguanta, perquè és el que hi ha, però bueno, amb ganes sempre.
Ara ho deies, no? Tots mirant una mica al cel, venim de dies de molta pluja, estem en una setmana en què sí. Anem mirant tots allò
al
mòbil, a veure la predicció meteorològica com sí. queda, i anirem veient, esperem que dijous creuarem els dits perquè dijous no plogui. Una vegada passi Halloween, Castanyada, Erika, què tenim properament en l'agenda de la teva regidoria?
Bueno, de la meva regidoria, doncs, tenim el que són les cartes i després tenim els Reis. Pues, clar, ja ens anem de cara a l'any que ve. Clar, tenim moltes propostes a la taula i intentarem fer-ho el millor possible i que almenys aquí al poble no només ens reunim per festes tradicionals, com diuen, no? O sigui, hi ha més carrera, més, jo que sé, cada mes, pues, que hi hagi alguna cosa, almenys pels joves també i pels nens.
Però va ser una mica de cultura tot l'any, no?
Això mateix.
D'anar traslladant allò, sí. La cultura durant tots els mesos de l'any. No sé si com de difícil és tirar endavant una regidoria nova, creada fa 6 mesos, sí. Una miqueta més.
Com tu dius, molt difícil. Bueno, perquè el pressupost és, que és el que tenim. Per desgràcia, clar, no podem fer tot el que voldríem, perquè, clar, no tenim molt de pressupost, però bueno, intentem doncs dinamitzar una mica els pressupostos perquè almenys es puguin fer coses, perquè clar, ganes no seran per ganes, però clar, sabem el que hi ha i llavors, clar, per exemple, la cabalgata de Reis per mi és una festa molt important i això crec que és el que més pressupost que tindrà i clar, suposo que hi ha el que ens obri, llavors ja ho repartirem.
Aquesta és una d'aquelles cites, no? que no poden faltar en l'agenda. Ens podem eliminar moltíssimes, sí. Al llarg de l'any si el pressupost no ens permet jugar tant, sí. No? Però al final la cavalcada de Reis, l'entrega de les cartes, no? Són cites?
Sí. Bueno, perquè, clar, a mi és el que diem, a mi m'encanten els nens i llavors per això també la regidoria també que m'ha tocat, m'encanta. I llavors, clar, jo crec que els nens són els grans per demà i jo he viscut molt amb la meva infància, els meus pares, bueno, ho hem viscut molt, els Reis i tot això, i clar, a Sant Sadurní els nens es mereixen una bona cabalgada.
Mm-hmm. També amb la introducció, no? Abans comentàvem, no? Regidora de festes no tradicionals, també regidora d'infància, era una mica un dels grups d'edat que quedava allà en el no-res, sí. No? Teníem una regidoria de joventut, òbviament els adults estaven molt coberts,
sí.
La infància estava bastant oblidada, també amb una regidoria que entra també de gent gran, són aquestes... Aquests dos, sí. Grans gruixos d'edat...
Bueno, perquè nosaltres apostàvem per això, perquè, clar, els grans també no és que estiguessin abandonats, no? Però, clar, els petits, clar, quan tenen 12 anys, mm-hmm. Que, on te van? Clar, són grans, però no són grans. Llavors, clar, era una mica, doncs, també aprofitar per fer coses per aquesta edat, perquè, clar, també es deixen penjats. I, clar, també, doncs, infància, doncs, els parcs de la vila, que hi ha, clar... i hem de fer una mica de manteniment, que si ho entenem, també sí que hi ha a vegades una mica d'encivisme, no?
Tot això arriba també en un any, 2024, de pressupost municipal molt contingut, sí. amb les noves lleis i també, no?, amb aquesta certa dificultat per ajuntar-ho tot, no?, per voler fer coses, però a la vegada respectar un pressupost que estava molt ajustat, no?
Sí, és que és el que diem, el pressupost és el que hi ha. Sí que és veritat que culturalment, doncs, la festa major, fires, tot això, clar, és un volum més gran, més elevat de gent, i llavors, clar, teníem que apostar una mica més per això. La regidoria meva, doncs, és com una mica, no que sigui la deixada, però sí que és veritat que, clar, tenim que el pressupost més just.
De cara a l'any que ve, el 2025, ara ja s'estan ultimant tots els detalls perquè s'aprovi abans que acabi l'any, suposo que podreu respirar una miqueta més, no sé si
sí.
Molt, una miqueta més.
Sí. Esperemos que sí.
Sí. Per acabar, si et sembla, et deixo un micròfon perquè convidis els nostres oients a que vinguin aquest dijous a Sant Sadurní o que es quedin aquí. Si són de fora, que poden venir també, sí, òbviament, convidadíssims tots, sí. I si són d'aquí, que no marxin, no. Que es passen per la plaça de l'Ajuntament, si són petits a la tarda, si són més grans sí, a la nit, a gaudir.
Sí, jo crec que hem d'aprofitar el que fem aquí perquè no sortim fora, que són nits una mica, amb cotxes i coses aquestes, i llavors preferim que la joventut es quedi al nostre poble, que per això estem aquí.
Doncs convidadíssims tots a quedar-se a Sant Sadurní aquest dijous a celebrar la festa de la castanyada i Halloween. Erika, un plaer tenir-te al Penedès en xarxa i fins la propera.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El Halloween s'imposa i amb força. Després també hi ha l'opció de barrejar les dues tradicions, el casta Halloween, sigui com sigui. És una realitat que està aquí, com hem pogut escoltar amb aquestes propostes que ens han fet. Així que hi posem música de Halloween. Esto es Halloween. Així arribarem al flash de notícies.
Soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes.
Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar.
¡Mi ciudad! ¡Os encantará! Todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Mira dónde vas, muy bien escondido. Algo que te asustará y te hará gritar.
¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo!
¡Qué asco da!
¡Te asusté!
¡Pues ay, qué bien! Si queréis apostar, tira el dado y a jugar. Brilla la luna en la oscuridad.
¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar!
En la ciudad de
De pronto aparece y desaparecerá.
Yo soy aquel del que nunca veis. Yo soy el viento estremecedor.
Sombra enemiga del astro rey. Hielo tus sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Escuchadme con atención. Sin temor no hay emoción.
Junto a ti.
Yo soy feliz trabajando en Halloween.
¡Mi ciudad os encantará! Todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Sant Sadurní ha estat un dels municipis amb més intensitat de pluja a Catalunya aquest cap de setmana. L'Ajuntament ha informat a través d'un comunicat que aquest cap de setmana, sobretot la nit de divendres a dissabte, es va viure un episodi de temps violent que va provocar que el municipi se superés al llindar dels 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Aquest fet va desbordar les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil i va situar Sant Sadurní com l'indret més afectat de Catalunya per la intensitat de pluja. Malgrat tot, les afectacions han estat lleus i s'ha de destacar la caiguda de diversos arbres, inundacions d'alguns baixos i equipaments municipals i diverses avaries en l'enllumenat públic, a més del tall de llum a diversos abonats. La forta riuada també es va endur part del paviment de la carretera de Can Codorniu i aquests dies l'accés a la passera de Can Catassús romandrà tancada. La Granada ja compta amb l'inventari municipal de camins. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de la Granada l'inventari municipal de camins, que és l'instrument necessari per la defensa dels camins públics. Dels 55 camins estudiats, 45 són aptes per al trànsit rodat motoritzat, 2 són senders i 8 són camins en desús. L'objectiu d'aquest inventari ha estat realitzar una consulta massiva de fonts documentals històriques, fonamentalment georreferenciades i accessibles telemàticament per la comprovació de l'existència històrica de camins existents actualment o abandonats, a més d'analitzar quina ha estat la funcionalitat històrica dels camins i també realitzar el treball de camp per la caracterització morfològica de cadascun d'ells. Això ha permès trobar que, dels 55 camins estudiats, 51 presenten indicis ferms de titularitat pública i 4 presenten indicis parcials o febles de titularitat pública. Finalitzen les obres de la carretera que uneix la Juncosa de Montmell i Aiguaviva. La via, coneguda com la carretera de Coll d'Arca, és un referent per a ciclistes de tota la demarcació. Ja han finalitzat les obres corresponents a l'execució del projecte de millora de la carretera que uneix els nuclis de la Juncosa i Aiguaviva dins el terme municipal del Montmell. Durant jornades de treball intensiu es van realitzar reparacions significatives a la via, incloent-hi la pavimentació de diversos trams amb asfalt de qualitat superior per garantir una major durabilitat. A més, s'ha procedit a una nova delineació dels trams asfaltats per assegurar una millor visibilitat i seguretat viària. També s'han renovat els senyals de trànsit que estaven més deteriorats, contribuint així a una conducció més segura i eficient per a tots els usuaris. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a una subvenció rebuda per part del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. I el Casal de Vilafranca acollirà del 7 al 10 de novembre la 7a edició del Festival Escena Penedès, una proposta que suposa un punt de trobada de diferents grups de teatre amateur del territori. Alhora, el programa permet fusionar el món teatral amb el vitivinícola, ja que al final de cada actuació es pot gaudir d'una copa de vi de diversos cellers penedesencs. Enguany es presentaran 5 obres en 4 dies. En destaca la representació de la funció guanyadora del Premi Rosa Florido, que enguany ha estat Hora de plegar, del grup Sala Cabanyes de Mataró. No obstant això, també es podran veure obres com La vella vella de Carles Casas o La matança del porc de Marta Casas. Totes les entrades es podran adquirir a taquilla des de mitja hora abans de cada representació.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui les càpsules d'il·lusions porten lluny, a l'extrem orient, de la mà de la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages, que té cura d'aquesta secció i d'aquesta tria que també trobareu a la biblioteca exposada. Bernadet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Una vegada més a la nostra cita mensual.
I tant. Quin és el nostre destí avui?
Avui viatjarem al Japó, a l'altra punta del món. Perquè, a més, aquests dies el Japó ha estat d'actualitat, perquè hem tingut eleccions aquest diumenge, i ara estan traient els resultats, i m'ha semblat interessant doncs, parlar d'aquest país que ens queda tan lluny.
Sí, perquè malgrat que a cop de clic ho tenim tot a l'abast, és veritat que el Japó encara destila aquest misteri, no?, i aquest exotisme que ens atrapa.
Sí, he fet una tria i és molt variada perquè inclou tota mena de documents, de llibres, i començo amb els que fan com una visió així més global del país. El primer de tots és un llibre que es titula Japón, el imperio del sol naciente. És un llibre que parla sobre la cultura i la societat japonesa des de al llarg de tota la seva història. També inclou una taula cronològica, mapes, il·lustracions i fotografies. També tenim un llibre titulat Breve historia de la civilización japonesa, que és una obra que és molt important, bueno, que fa que sigui més entenedor entendre la societat, l'art, la religió, la literatura i la filosofia japonesa, i també el seu desenvolupament polític i econòmic. Un altre llibre es titula La sociedad del país vulnerable, Japón desde 1945. El llibre vol aprofundir les peculiaritats del Japó a través d'aspectes de la vida diària, en aquest cas, com per exemple l'educació, el treball, la llei, la dona, la sexualitat, la família, el consum, la burocràcia, les religions o els suïcidis. I també fa referència a l'evolució històrica del país. També tenim un llibre Història del Japó, que és un repàs als esdeveniments més importants al llarg de la història i com ha anat reinventant-se el país en diverses ocasions, buscant noves respostes als reptes de cada moment històric. També Japó, un intento d'interpretació. En aquest cas, l'autor ofereix una visió personal. Ell va conèixer de primera mà el país i va quedar molt impressionat. I aquell llibre és antic perquè és de 1904 i sembla ser que encara és vigent avui en dia.
Encara ens cal aquesta interpretació, en molts aspectes.
Després, un llibre que fa referència a les bombes d'Hiroshima i de Nagasaki, en aquest cas de Nagasaki, que es titula Nagasaki, les cròniques destruïdes per MacArthur. Perquè l'autor, George Weller, que va guanyar un premi Pulitzer, va ser un dels primers observadors que va entrar a Nagasaki i va documentar tots els efectes de la bomba atòmica. I després, a més, va anar als camps de presoners aliats, amb tota aquesta informació que ell va anar recollint, el general MacArthur ho va destrossar, però resulta que al cap dels anys, quan ell va morir, l'autor va trobar una caixa amb la còpia d'aquest llibre i va ser publicat quan ell ja era mort. Després també hi ha un llibre que és Cultura japonesa, Pensamiento y religión, que ofereix una panoràmica de les idees del Japó, des de, per exemple, el sintonisme, el confucianisme, el taoisme, el budisme i altres filosofies. Després hi ha tres llibres que fan referència a l'Ikigai, que és una filosofia de vida que fa referència a la passió de la nostra vida, a prendre la vida amb passió, i és una cultura mil·lenària. Aleshores, en aquest cas, tenim tres llibres que fan referència, que és el petit Ikigai, un altre el mètode Ikigai, i després Ichigo Ichie, fes de cada instant un moment únic. Aquests són llibres fets per Francesc Miralles i Héctor García, que s'han sentit atrets per aquesta filosofia de vida.
Aquests serien llibres, volums, que ens mostren aquesta cultura, la història, la religió, però has dit que avui tocaríem totes les tecles, oi?
Sí. Tenim una colla de llibres, bastants, que fan referència a la cuina japonesa, que és una cosa que també atrau molt. I hi ha des d'un que es titula Cocina casera japonesa, La cocina japonesa del kabuki, Recetes veganes japoneses per hacer en casa, Ramen, el libro de cocina en formato cómic, Cocinas del mundo Japón, la cuina japonesa, bé, tot un seguit de llibres, encara n'hi ha uns quants més, que serveixen per conèixer la cuina i poder-la fer a casa.
I n'has seleccionat també alguns dedicats específicament al sushi, que
sí,
atrau molt.
Sí, en tenim uns quants. Sushi hecho en casa, la dieta del sushi, després Harumi cada dia, 69 recetes de cocina japonesa i un que es titula La cocina japonesa. Tots ells són, bueno, llibres molt atractius perquè tenen unes imatges molt boniques i estan molt ben explicats.
On són els llibres de cuina a la Torres i Bages?
Estan a la sala de revistes.
A la planta baixa.
A la planta baixa, sí, allà hi ha tots els llibres de cuina.
Tot i que aquesta selecció, com sempre, la trobareu a la primera planta.
Sí, allà hi haurà, aquesta vegada, tot el que faci referència, una tria de llibres que fan referència al Japó, en totes les seves varietats.
En quins altres aspectes de la cultura japonesa t'has fixat?
Sí, tenim llibres que fan referència a manualitats. Un es titula Descubre el Sashiko, 22 motivos tradicionales de bordado japonés para tu hogar. El sashiko és una tècnica japonesa de bordat molt antiga i el llibre és una guia d'aquest art per ornamentar la casa, des de coixins, cortines, tot de coses per decorar la casa. I després hi ha craft com paper japonès, que són projectes, per exemple, des de crapbooking, origami, decoupage, enquadernacions i altres tècniques basades amb l'art japonès.
Doncs torno a preguntar, i els llibres de manualitats en general on són?
També a la sala de revistes. La sala de revistes és un espai que és molt atractiu perquè hi ha moltes, des de llibres d'animals, des de cuina, biografies, llibres en altres idiomes, hi ha molt esports, i sobretot el que destaca molt és també els llibres de manualitats, a part de tot el que és el món laboral. O sigui, hi ha una barreja molt interessant.
Si ens fa salivera la Bernadette i voleu planificar viatge al Japó, si us ha convençut sí o sí, també hi ha guies, és clar.
Sí, tenim una col·lecció de guies del Japó i en destaco una perquè és una mica diferent, que es diu Japón, diari d'un viatge il·lustrado. Aquest diari és un... a partir del viatge que va fer la il·lustradora Marta López Fernández, que és una crònica íntima i personal del seu viatge. I explica la seva experiència i també a través de la seva experiència doncs coneixes els aspectes que a ella li van impressionar. També tenim diversos llibres per aprendre japonès, ni que sigui per aprendre quatre paraules per quan viatgem al Japó, poder saludar o poder ser una mica educats en japonès.
Que no és fàcil,
no.
Però tot és posar-s'hi.
Sí.
I clar, no podien faltar els còmics, l'anime, no?
Clar, en tenim molts, he fet una tria de tres, però n'hi ha moltíssims. I és curiós que molt sovint moltes persones els atreu la cultura japonesa a partir dels còmics. Entren a la cultura d'aquest país, tan desconegut, a través dels còmics. Per exemple, destaco Tonoharu, que és un jove americà que arriba al Japó per fer de professor d'anglès, i aleshores totes les dificultats que es va trobant per les diferències culturals i les dificultats d'adaptació que es va trobant. Però de mica en mica va coneixent persones que l'ajudaran. Després, La noia i el mar, que és un conte filosòfic que ens recorda que la nostra vida depèn de la nostra capacitat per connectar amb la natura. I després també hi ha un còmic que es diu El viaje, on la protagonista explica el seu viatge al Japó amb una amiga seva i explica la seva experiència.
I és clar, no poden faltar algunes novel·les.
Sí, he fet una tria també. La primera seria La dona del kimono blanc. Està situada al Japó el 1957. I la protagonista, la Naoko, té 17 anys i li han concertat un matrimoni que ella no vol, perquè ella s'ha enamorat d'un mariner nord-americà de qui, suposat, no li deixen casar-se. Però aleshores descobreixen que està embarassada i és repudiada. I ha de prendre unes decisions impensables que tindran conseqüències per a ella i per a les diferents generacions que vindran. Després, un altre llibre, aquest és molt famós, és Memòries d'una geisha.
Un best-seller.
Sí, que poc abans de morir, la Sayuri explica a un amic la seva vida, com des de una infància miserable va arribar a convertir-se en una de les geishas més famoses del Japó d'entre guerres. Un país on encara ressonaven els costums feudals i les tradicions ancestrals començaven a conviure amb les maneres de viure del món modern.
El llibre va ser un best-seller mundial i em sembla que se'n va fer pel·lícula,
sí,
també.
Sí,
oi?
Sí, també. Després, dos reculls de contes. Un es diu Cuentos japoneses, que recull 7 contes japonesos, i després un altre que diu Històries japoneses de fantasmes. És un seguit d'històries antigues sobre espectres i fets extraordinaris.
I avui també has pensat en els joves.
Sí. Dos novel·les juvenils, una del Francesc Miralles, que és l'autor dels llibres que he comentat abans.
Els d'Ikigai.
Sí. Es titula Sakura Love, una història d'amor al Japó. L'Enzo viatja al Japó per complir el somni de la seva millor amiga, que abans de morir li va demanar que fes el seu somni i anés al Japó. I aleshores allà descobreix un misteriós escriptor. És la història del viatge que la seva amiga volia haver fet. I l'altra es diu Sashiko, la història d'una supervivent de la bomba de Nagasaki. La Sashiko tenia només 6 anys quan van llançar la bomba i aquest és un relat sobre la seva vida i sobre com va sobreviure a una experiència tan, tan dura.
En clau juvenil, les dues històries.
Sí, sí.
I pels més menuts?
Sí, he trobat un conte que és molt bonic, que es diu Isunboshi, el noi que no era més alt que el polze. És una història, està basat en un conte tradicional japonès i parla d'un matrimoni de pagesos que no tenien fills i sempre demanaven de tenir-ne un, fins que els hi va arribar un nen que era molt petit, però ell se'l va estimar. I és basat això, en un conte tradicional japonès. Després, la Flàvia Company ha escrit un conte que es diu L'escola de la Haru, a través de 9 episodis que estan centrats en les disciplines orientals, com per exemple l'origami, la cal·ligrafia, el tai chi, la meditació, la jardineria, la neteja, diferents disciplines. El llibre recorre 5 anys d'aprenentatge en una escola d'inspiració japonesa que té sobretot l'objectiu del creixement personal dels alumnes i que els preparen per encarar una vida, la vida. I la història transcorre a través de la mirada de la Haru. La Flàvia Company té una novel·la per adults que es titula també Haru i és la mateixa història, però aquesta està adaptada per infants.
Per això aquest nom, Haru, sí, em ressona,
sí,
tant.
Sí, sí,
d'acord.
Perquè hi ha una novel·la també. Després de Benjamin Lacombe, Els amants papallona, és una llegenda oriental també sobre el destí de dos joves enamorats. És un àlbum il·lustrat amb dibuixos molt bonics. I després l'últim que he triat és de la Blanca Álvarez, On te queden ratones por cazar. El protagonista, en Rio, no entén com la duresa com de la guerra, com s'ha emportat el seu pare, que no hi ha menjar i que tots estan tristos. En aquesta situació es veu obligat a fer-se gran i es recolzarà en la il·lusió i serà capaç de lluitar i durar a terme alguna cosa extraordinària que descobrirem en el conte.
Avui una tria molt eclèctica que toca, sí, tots els pals de la cultura i la,
sí,
societat japonesa.
Sí, sí, són llibres que hem anat trobant a diferents llocs de la biblioteca, tots ells tenen en comú el Japó.
Clar, t'has passejat per la planta baixa,
sí,
primera planta,
sí, sí,
una mica per tot arreu,
per
no?
Per tot arreu, sí. La secció de les novel·les juvenils, i a tots ells he trobat llibres que fan referència al Japó.
I, com sempre, aquestes càpsules tenen una segona part, una contraportada que ens porta a presentar-vos les activitats que es faran aquest mes vinent, en aquest cas aquest novembre, a la Biblioteca Vilafranquina.
Activitats adreçades al públic infantil, però també al públic adult. Començaré per les activitats infantils. La primera activitat es titula El llop i les 7 cabretes, que serà el divendres 15 de novembre a 5:45 de la tarda. Aquesta activitat l'organitza el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca i és per infants a partir de 3 anys. La companyia que farà l'espectacle es diu Mitja i Mitjoneta i és una versió del conte on parla de temes com les masculinitats, la influència de la pressió social per certes actituds, el dret a reomenar-se i a ser com nosaltres vulguem. Després també hi ha una activitat que forma part del cicle Biblioteques amb D.O., que fan totes les biblioteques que estan en zones on hi ha producció de vi, que són vitivinícoles, i aquí a Vilafranca sempre fem activitats centrades en aquest tema. És una activitat a partir de 7 anys i es faran rajoles de còmic, serà un taller de tires còmiques i memes a partir de rajoles dels oficis, a càrrec de Martina de Castro. Serà el dimecres 18 de novembre a 7:15. És un taller familiar de creació de tires còmiques i vinyetes humorístiques a partir de rajoles dels oficis de ceràmica catalana. Després, aquest mes també, el dissabte 23 de novembre a 12:00, tenim la col·laboració de l'escola Helen Doran, que ens explicarà un conte en anglès. Aquest mes serà per infants de 2 a 4 anys, que s'acostumin a sentir, s'habituïn a escoltar l'anglès.
Van combinant, no?, l'edat.
Sí. I després també tindrem un espectacle de contes inèdits de pirates, vaixells i la mar Mediterrània.
Ostres!
Sí, serà molt divertit. Serà el dijous 21 de novembre a 6:15. A partir de 4 anys és aquest. I qui farà l'espectacle serà Sense Drama Teatre, que és un grup que tenen molts espectacles preparats, i en aquest cas serà el protagonista amb Barba Negra i els seus pirates, que embarquen a l'illa de Cabrera amb el seu vaixell, i totes les aventures que passaran aquesta i d'altres històries, totes elles al mar Mediterrani, i els protagonistes seran pirates.
Cal reserva per totes aquestes propostes?
Sí, sí, a partir del dia 2 de novembre, i pot ser o presencialment, o per correu electrònic, o per telèfon. Però sí, perquè l'aforament és limitat i així també sabem quantes persones estan interessades en participar-hi.
Clar, parlem de públic familiar. Quantes persones deixeu que acompanyin l'infant?
Una, perquè és que si no s'hi cap. És un espai petit i perquè per als infants que hi participin sigui agradable, preferim que no hi hagi massa gent.
I ens queden les activitats per adults d'aquest novembre.
Sí, la primera serà el dijous 21 de novembre a 6:00 PM a la sala de les revistes. És una xerrada que es titula Un món de llengües, a càrrec de Lletra Ferits, en David Vila-Ros i la Jèssica Neunkelmann. És una versió, una presentació un any més del Voluntariat per la Llengua, aquest projecte que té tant d'èxit, que és tan interessant. I ens parlaran de la diversitat lingüística, de l'ús social del català, i en aquesta xerrada-taller compartiran curiositats de diverses llengües per fomentar la sensibilitat de les llengües lingüística.
És una bona oportunitat per a aquells que estiguin interessats pel programa del voluntariat, no? Sí. Per acostar-se, conèixer parelles i saber ben bé com funciona.
Sí, és un projecte que val molt la pena. I després, el dilluns 25, a 6:45 PM, hi haurà una activitat que també formarà part, com la d'abans, del cicle de biblioteques amb D.O., que serà un maridatge de còmics i vins. I nosaltres, que a la biblioteca tenim un fons bastant gran de còmics i una secció especial de vitivinícola, doncs serà un tema que ens fa il·lusió. I en aquest cas cal inscripció prèvia, també.
Totes aquestes propostes les podeu anar degustant i tastant al llarg d'aquest novembre, però, Bernadet, ens en parlaves fa un mes, però recordem que avui hi ha l'última activitat d'aquest mes d'octubre.
Sí, és una hora del conte, a càrrec de la Sara Genovart, que ja ha vingut alguna vegada a la biblioteca i que ho fa molt bé. És una hora del conte adreçada a infants de 1 a 3 anys. El que passa que ja fa molts dies que tenim l'aforament complet, i sabeu que no es pot apuntar ningú més, però ens fa il·lusió recordar-lo. Es titula El camí de la Moli.
No sé si feu llista d'espera en aquests casos, per si hi ha baixes d'última hora.
Sí, la tenim.
Val, com que el temps és inestable, a vegades això pot provocar alguna baixa.
Sí, el que demanem, si hi ha alguna persona que està apuntada i no pot venir, que ens ho digui, perquè així podrem avisar algú de la llista d'espera.
I aquesta setmana és especial, és més curteta, hi ha la Castanyada, hi ha Tots Sants, i això fa que canviïn una mica els horaris de final de setmana, oi?
Sí, perquè el dijous obrirem només al matí, com cada matí de 10 o 2:15. El divendres, per suposat, serà festa, i el dissabte també estarà tancada la biblioteca, o sigui que des del dijous al matí fins ja al dilluns romandrà trencada la biblioteca.
I a partir de la setmana vinent, o en tot cas de dissabte, si voleu, a través del correu electrònic, es poden començar a fer reserves per a aquestes activitats, no?
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Bernadet Hortal, per acompanyar-nos en aquestes propostes de novembre, i bona castanyada.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Tu m'has ensenyat la felicitat, voldria estar per sempre al teu costat. Bon dia, bon dia.
I ha sortit el sol a sobre del mar, deixa allà el llençol que ens hem de llevar. Bon dia, bon dia.
M'has ensenyat l'amor pur perquè tu ets el més sagrat, i ara estic segur que per sempre, que per sempre més, viuré enamorat.
Viuré enamorat.
Un tresor, un regal només especial, un trosset de cel a la terra. Quan et tingui lluny, tot em farà mal. I res em fa...
Amb tu seguirem fins les 12, quan acabarà aquest Penedès en xarxa, i amb tu és el nom de la cançó de Buós, on intervenen també els fills del Guillem Soler.
Paradís s'assembla molt a estar amb tu. No hi seré, tu t'hauràs fet gran, i aquesta cançó seguirà sonant. Bon dia, bon dia.
Jo t'estimaré fins a l'infinit, mai oblidaré el que hem compartit. Bon dia, bon dia.
I res em fa més feliç que tenir el temps per estar junts. Si existeix, s'assembla molt.